FIAC Assegurances t'ofereix el perquè de tot plegat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
9 i 19 minuts. Anem al tema. Tot això, volia dir, jo crec que avui és molt important, sempre poso els clàssics per davant, que era el que deia el professor Sebastià Serrano, que era la comunicació no verbal. Avui la cara de Pedro Sánchez reflectia aquesta informació del Confidencial que surt avui. És una que ha fotut potes en l'aire a Madrid en aquests moments. Ho he de dir perquè em consta que a Madrid avui està... Armenteres i Mañé, que a Madrid aquest és el tema.
Hi ha un xup-xup, però hi ha un xup-xup perillós i això ho demostra el fet que el Partit Popular, el que estigui dient en aquests moments, és que ells que sempre surten a dir la primera paraula precisament per tenir un protagonisme cada cop que hi ha algun escàndol que pugui afectar el PSOE, ens deixen molt clar el missatge que deia abans l'Arnau, que fins a les 11 del matí, com a mínim, no diran res.
És que, de fet, dins del Partit Popular hi ha dues maneres, dues estratègies de fer. Una, anar amb tot, fins i tot amb la part personal, entre les quals Begoña Gómez, i l'altra, que aquesta és la que defensa, de moment, a portes endins, Alberto Núñez Feijóo, que és evitar els atacs personals també contra Begoña Gómez i, per tant, contra les parelles dels líders.
I llavors hi ha una altra pel·lícula, que és la parella d'Isabel Díaz Ayuso i la seva confessió i l'assumpció que es podia menjar 8 mesos de presó, no té antecedents, no hi hagués entrat, a canvi de saldar tots els seus deutes amb Hisenda pel cas de frau fiscal, a més protegit directament des de la Comunitat de Madrid, directament no només per Ayuso, sinó per tot el gabinet, no? Pregunta a Míriam Noguera, Jordi.
Va, aviam què diu.
Per seguir omplint la butxaca de Madrid, potser a vostè li semblarà que em faig pesada perquè sempre li pregunto i li parlo del mateix, els quartos dels catalans. Però fins que tots els ciutadans i empresaris de Catalunya no coneguin on van els seus diners i què passa amb els impostos que paguen, nosaltres ho seguirem recordant. Una gran part dels diners dels catalans es queden a Madrid, això ho sabem. Una altra part es reparteixen per les diferents comunitats autònomes. Però quin és el seu criteri per repartir? Perquè els catalans són els que paguen més impostos i els que reben menys a canvi. Una altra fuga dels diners dels catalans són l'execució dels pressupostos generals de l'Estat espanyol. Vostès ens diuen, els hi donarem 100, però a l'hora de pagar només ens en paguen 35, o 42. En canvi, a Madrid 113, 179, 184. Per cada ciutadà de Catalunya vostès inverteixen 95 euros. Per cada ciutadà de Madrid, 309. Vostès diuen que pagaran 176 milions d'euros per millorar l'estació de Sants a Barcelona, però no diuen que pagaran 650 milions d'euros per millorar l'estació de Totxa a Madrid. Això són gairebé 4 vegades més. Els museus catalans han rebut 0 euros, senyora ministra, del pressupost per la compra de béns per a les col·leccions. Madrid ha rebut el 91% del total del pressupost. Quin pla té vostè per Catalunya, senyora ministra? I li seguiré preguntant fins que tothom se n'adoni que el seu únic pla és seguir buidant les butxaques dels catalans. Moltes gràcies.
Pregunta adreçada a Maria Jesús Montero, com a vicepresidenta i ministra de Hisenda.
Senyora Nogueras, senyora vicepresidenta, primera, cuando quiera.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora Nogueras, como le he dicho en otras ocasiones, este gobierno va a garantizar los servicios públicos en todo el territorio español y, por tanto, vivan donde vivan el conjunto de los ciudadanos. Pero es que, además, los catalanes saben que este gobierno ha velado por los intereses de Cataluña y, además, lo ha hecho, de señoría, desde la capacidad de respetar el autogobierno. Es la primera vez que un ejecutivo desacopla la actualización de las entregas a cuenta de la aprobación de los presupuestos. Eso nunca había ocurrido en nuestro país. Además, haciendo una actualización de las entregas a cuenta que ha proporcionado, fíjese el dato, no hablamos de ejecución ni de inversiones, hablamos de recursos que llegan a Cataluña. Han llegado durante el gobierno de Pedro Sánchez 50.000 millones de euros más que durante los 6 últimos años del gobierno de Mariano Rajoy.
Ara mateix, que hemos ara mateix és quan els jutjats de Madrid oficialitzen tot el tema de Begoña Gómez.
Sí, fins ara era una informació del Confidencial, ara aquest jutjat de Madrid ha obert la investigació contra la dona de Pedro Sánchez, insistim, per dos delictes, tràfic d'influències i corrupció en els negocis contra Begoña Gómez.
Des del PSOE diuen que no coneixem encara l'autojudicial, que és d'extrema gravetat que es conegui una situació judicial per un mitjà de comunicació. Això és el que ha passat durant l'època del procés, dia sí dia també, i no només el procés, sinó en tants altres casos que primer s'assabenta...
Cada dia amb el nòvio de l'Ayuso.
Que igual.
Filtracions de documents privats de fiscalia, cada dia.
Diu que en el cas de que aquest autojudicial tiri endavant, que és el que ara explica Barbenteres, es recorrerà aquesta decisió judicial de manera immediata. Diuen que la feina de la dona del president del govern d'Espanya és intachable. I que no oblidem que tot plegat és una denúncia d'una organització que es diu Manos Límpies, basada en fake news, pel que, segons aquesta informació, pel PSOE perd tota base legal i respon una estratègia de la dreta i de l'extrema dreta i de les seves terminals, diu textualment. I diu que recordem que l'Oficina del Conflicte d'Interessos ja va arxivar en dues ocasions denúncies del PP contra Begoña Gómez, la dona del president del govern d'Espanya. Ahir em deia José Luis Ruiz Zapatero, fora d'antena, em deia una cosa que em vaig quedar com molt parat. Li vaig preguntar, t'histo de Madrid, i em va dir, diu, solo una persona como Pedro Sánchez, duro y no sé quién otra expresión, puede aguantar esto. Digo, porque la presión mediática en Madrid en estos momentos es tan bestia, digo, que es muy difícil de poder soportar. Es verdad que aquí pueden parar de Manos Limpias y pueden parar de la casa de Begoña Gómez y después ir a la casa de Díaz Ayuso, etcétera. Per tant, jo li demano al letrado què li sembla a aquests dos casos que hem posat en el mateix sac, però que sembla que no tenen res a veure un amb l'altre. Aviam.
Bueno, el de la dona del president del govern, vull dir, sembla clar que la querella l'ha presentat qui l'ha presentat, el qual ja...
Coneixes tot... Manos Límpies?
Sí, els he tingut...
Has hagut de patir?
Sí, els he hagut de patir algun procediment amb Manos Límpies i els seus adlàters els d'Ausbank, el de Luis Pineda. Sí. Has conegut, bueno, i el seu mètode és conegut, jo crec, per tothom, no?
Què expliqueu?
Normalment era una gent que basava gran part del seu negoci amb no posar querelles. Amb no posar querelles. Vull dir, gran part del seu negoci estava basat en no posar querelles.
Exactament, en dir-te, et posaré una querella, si no...
Amb no posar-te, amb no portar-te als tribunals, i a canvi d'això, doncs, obtenien finançament per a les seves publicacions, per a les seves revistes, per a la seva infraestructura i pel seu tren de vida, no? Això, per una banda. Per altra banda, tenien una altra vessant del negoci, que era comparèixer com a acusació els procediments, per així, estant compareguts com a part, tenir accés a tota la documentació i poder-la filtrar a les seves terminals mediàtiques amigues. Vamos, era un
negoci... Era suborn directe, no?
Un negoci un tant semblant a l'extorsió. Sí, bastant,
bueno,
bastant
semblant. De fet, hi va haver un judici en el qual varen ser inculpats tant Luis Pineda com a Bernat, que era...
Miguel Bernat.
Van ser condemnats en primera instància, em sembla recordar, 8 anys de presó per part de l'Audiència Nacional, però el Tribunal Suprem els absol. Fa relativament poc, per tant, bueno, aquesta és la realitat, no?
El que tampoc no estranya, perquè vull dir, el judici, la meitat dels testimonis van anar a desdir-se i a canviar la seva versió, però bueno, en fi, aquesta és una altra història. Bueno, això diguem un cas. La querella està admesa, les querelles admeten a tràmits, i les presenta un procurador, estan signades per lletrat, no parlen d'extraterrestres ni d'aparicions al Palmar de Troia i tot això, doncs normalment el filtre d'admissió passa. El que passa és que, clar, jo m'imagino que l'instructor tindrà bona cura del material que li ha arribat i de qui li ha arribat per dictar lo abans possible una resolució motivada, és a dir, que vegi arguments seriosos com per tirar-ho endavant o que arxivi de pla.
I un detall i una advertència també pels propers dies és que el jutge deixa clar que totes les diligències d'aquesta investigació són secretes. Per tant, qualsevol notícia que hi hagi al voltant d'això, qualsevol informació o desinformació, vindrà d'una filtració i, per tant, d'un interès polític d'una o altra banda.
Home, tots els sumaris judicials són secrets, absolutament.
Però
tots,
a partir
d'aquí... Tots.
Però a partir d'aquí també tenim en compte de qui ho filtra i qui no ho filtra, que també tenint en compte de quines són les parts entre les quals Manos Límpies cal anar amb peus de plom.
Sí, això és una lacra d'aquest país, de la justícia d'aquest país, les filtracions, l'eliminació del secret dels procediments judicials i de fiscalia, i l'altra prova, que per mi és també brutal i indignant, és lo de la filtració de la documentació del nòvio de la senyora Ayuso per part de la Fiscalia. I això jo trobo com a ciutadà més completament indiferent la senyora Ayuso, passo de la d'ella políticament fins a la... Però el que s'està fent des de instàncies de la Fiscalia és inqualificable.
Vull dir, però això forma part de la mala praxi habitual, habitual de jutges i fiscals.
Però bueno, vull dir, en aquest cas que ha estat més per la pròpia Fiscalia General de l'Estat, això no és habitual, que s'ha fet amb legítima defensa de la Fiscalia General de l'Estat, això ja és massa. El document aquest que surt avui, del nòvio de l'Ayuso, que és una proposta de negociació amb la Fiscalia, es compleix tots els estàndards que es fan sempre amb aquestes negociacions amb delictes fiscals. Cas Barça, sense anar més lluny.
Pacte.
El pacte, i el pacte, a més, està estandarditzat. El pacte aquest ve de l'advocacia de l'Estat, de l'Agència Tributària, que t'ho diu. En cas de conformitat, es baixa un grau la pena, la multa és del 66,6% de la quota defraudada,
etcètera. Sempre es busca l'acord per evitar...
Aquest acord sempre es busca, però hi ha una premissa irrenunciable. L'acord és confidencial i és secret. I si no s'arriba a un acord, encara que l'advocat hagi fet una proposta de negociació, quan arribes a judici, la Fiscalia no pot fer el valdre aquesta informació.
No.
Es comença de zero. Aquí ningú no s'ha conformat, aquí ningú no ha reconegut res, i el ciutadà va allà a defensar-se. I això no pot formar part ni dels antecedents del procediment. I aquesta, el ciutadà aquest, que no sé qui és ni m'importa, la vulneració que se li ha fet és, vamos, és una arbitrarietat i un abús del poder públic inqualificable.
Sí, el que passa que com que venim d'on venim, ja plou
que
ha plogut, doncs
esclar,
aquí...
I un tio va disparar a Sarajevo, doncs home, fotem quatre obusos a Lyon.
No t'ho vull justificar, i tens raó, Xavier, tens tota la raó, és així. Però esclar, mentre això aquí o es comença de cap i de nou i es fa el mateix tractament per tothom, o no val, perquè esclar, en el cas del procés no et dic la quantitat de filtracions que hi ha hagut, segurament que no en aquest cas de la Fiscalia General, sinó d'altres instàncies judicials que hi ha hagut, que ha sigut un pur escàndol. Un escàndol, i que ha perjudicat d'una forma claríssima a moltíssimes persones. Abans parlàvem dels cas, per exemple, ja si ens remuntem a la prehistòria d'aquest tema, el cas del Pujol, no posem per cas, com es filtrava en papers, com es va fer saber tota la investigació, com el temps que portaven...
El cas del Pujol és un escàndol.
Exacte.
El cas del Pujol, o sigui, ho té tot. I em torno a preguntar, què fa Podemos d'acusació popular, el cas Pujol?
Però bueno, i
és que el lawfare només es veu en el ojo ajeno i no en el propi.
Deixa'm que fem una... Jo crec que amb el tema aquest també cal buscar una mica qui és Manos Limpias i qui són la gent de Manos Limpias. Estem parlant d'una gent d'ultradreta. És un sindicat que no va... que neix, només té de sindicat el nom, la resta no en té absolutament res a veure, és una espècie, anava a dir lobby, però és que seria honorals a dir que és un lobby, perquè no ho és, el que és un sistema d'extorsió que es va crear en el seu moment, aquest tio, el Miguel Bernat aquest, va tenir prou pensament per dir, home, per aquí hi ha una possibilitat, el que deies tu, de presentar en un moment determinat, deia, escolti, vostè ha fet una cosa determinada, o jo tinc sospites que ho ha fet, o m'invento que ho ha fet. I a partir d'aquí li dic, si no vol que li presenti la demanda judicial, ens hem d'entendre.
Si són les querelles típiques de Manos Limpias que estan farcides de retalls de diari.
Exacte. O sigui,
és un, però és,
hi ha un cas,
escrit
hi ha un cas que
amb uns annexes que són retalls de diari.
Hi ha un
diari,
cas que abans, mira, em sembla, Jordi, que feia referència aquest matí, que és el cas Nos, no? Mm-hmm. Com ells compareixen fins al final, quan ja tothom havia retirat l'acusació contra la infanta, ells mantenen fins al final, i les raons, òbviament, potser algun dia es podran explicar què és el que va passar allà dintre,
que no els hi van pagar el que demanaven, com es va testificar, i com va quedar claríssim a la Fiscalia, 3 milions d'euros, no se'ls hi va donar.
Sí, sí. Sí, home, clar, vull dir, escolta, si vostè em dona 3 milions, jo retiro la demanda.
Ni mà ni menys.
Sí. No sorprendrà que al final de tot aquest procés només quedés una demanda, no? Que era la que presentava, no me'n recordo, aquella senyora, una advocadesa,
sí,
que estava de Manos Limpias, ara no me'n recordo el nom,
sí,
però és igual, tal i fa.
Al final, en el cas aquest de la Begoña Gómez, com deia el Melero, és normal que si hi ha una querella, el jutjat, doncs, obri instàncies, si està presentada amb forma i amb uns mínims, obri diligències... Com mínim, doncs, per mirar si hi ha alguna base. Això no vol dir que la senyora Begoña Gómez estigui encara formalment investigada, el que es deia abans imputada, ni molt menys processada, o sigui culpable. En tot cas, hi ha, efectivament, rebombori mediàtic a Madrid en això, determinats diaris, i quan el PP no en diu res, com de poc clar, ho han de tenir ells mateixos per no haver sortit ja des de primera hora, ja a la sessió de control, amb això, diguem-ne, amb tot. En tot cas, sobre el que comentava el Jordi del Zapatero i d'aquest setge al que està sotmès en aquest moment Pedro Sánchez i el PSOE, sí, jo crec que Zapatero es queixa i ho fa amb tota la raó, però el PSOE és un dels dos grans partits de l'Estat. El PSOE s'ha alternat el poder amb el Partit Popular durant tota la democràcia. I realment, el Partit Socialista mai ha pres mesures serioses per canviar aquest ordre de les coses. I vaig aquí a la pregunta que li feia i que no s'ha volgut estendre gens en Gabriel Rufián al president Pedro Sánchez sobre el tema de l'Operació Catalunya. Escolta'm, l'Operació Catalunya, el primer document oficial que surt és l'any 2014, el diari Ara, el Pedro Águeda, periodista que ara està, sí, que ara està al diari i que aleshores col·laborava al diari Ara, quan jo estava de cap de política, va treure un document oficial del Ministeri de l'Interior on reclutava, un document oficial, agents de la Unitat d'Afers Interns per crear una nova unitat antifrau per perseguir delictes polítics als quals se'ls hi valorava el coneixement de les llengües oficials diferents del castellà, blanco i en botella,
Veche,
i al marge de la UDEF. Això va ser a l'any 2014. El Partit Socialista, aleshores, no va dir res. És a dir, jo recordo quan va publicar això el Pedro al diari, escolta'm, a Catalunya se'n va parlar molt, en aquesta emissora, amb moltes altres, es va crear escàndol, i a Madrid era com, saps la imatge aquella del desert i la bola rodant? Mm. Silenci absolut, no? Clar, Pedro Sánchez deia, no, és que aquesta situació de l'Operació Catalunya és indignant i nosaltres ho hem denunciat. No és veritat. És a dir, no és veritat. És a dir, el Partit Socialista n'ha parlat ara, a partir de les informacions que van aparèixer fa uns mesos a La Vanguardia i al Diario, perquè els hi ha interessat, i perquè els hi ha interessat en la seva guerra de l'ITU més amb el Partit Popular. Però quines mesures estructurals ha pres el govern de Pedro Sánchez ara o quan estava a l'oposició demanant-les, però sobretot des que està al govern espanyol des de l'any 2018, quines mesures estructurals ha pres contra les males pràctiques del poder judicial, abans en parlava el Melero, d'aquestes filtracions i del lawfare, contra les males pràctiques del poder judicial i contra les males pràctiques al Ministeri de l'Interior. Quants comissaris han caigut? Quantes coses ha canviat el ministre Grande Marlaska, que ho és des del 2018, per tant, ha tingut 6 anys per fer canvis al Ministeri de l'Interior en l'estructura de comandaments i en la forma de fer.
8 i 37 minuts, aviam. Ara Gómez.
A veure, a mi, Jordi, saps el que em passa? Que estic una mica... Abans em parlaves d'una novel·la que es diu Tan poca vida,
sí,
que a mi també em va agradar molt. Perquè
també,
parla
carai,
d'això.
Tu!
Sí,
és
perquè
bestial.
Parla de forjar el teu destí, i això és molt important, saps? I jo aquesta plana ja la dono una mica per passada. Me canse sentir-los al Congrés. Ja sabem que hi ha clavegueres de l'Estat i ja sabem que és molt difícil descanviar-les, perquè fixa't, si amb el poquet que està fent el PSOE, la que li està caient, perquè té tota la raó del món al José Luis Rodríguez Zapatero, que el vaig sentir ahir, i amb tot el que he estat llegint aquests mesos, que està més a l'ull de l'huracà, o més mediàticament exposat, però imagina't la que li està caient al PSOE, amb el poquet que està fent, i per necessitat més que per virtut, imagina't la que pot arribar a passar si hi ha un canvi d'estructura absolutament total, vull dir, és que se'l mengen o el maten directament. Per tant, jo el que penso és que nosaltres hem d'anar ja començant a anar per feina. A mi em preocupa molt Catalunya, que és la meva prioritat. Té raó la Míriam Nogueras quan diu que em preocupen els quartos dels catalans, i crec que hem d'anar a les urnes, decidim-nos ja qui volem que ens governi i ja posar-nos per feina, perquè ara que tenim l'oportunitat de negociar amb Madrid moltes coses, les hem d'aprofitar, hem d'anar pel preu de l'habitatge, hem d'anar a construir més habitatge, hem de parlar de la immigració, no des de l'odi, com ho fa aquest senyor que hem escoltat fa un moment, sinó des de la necessitat. Hi ha un 10% més de punts d'immigració a Catalunya que la resta de l'Estat, i evidentment això té un problema. No de criminalitat, com diu el senyor Abascal, que potser també una part, però bàsicament és d'integració. La nostra llengua cada cop és més difícil a parlar-la, el dia a dia, al carrer i arreu, i per tant anem per feina, tu, anem a votar, i aprofitem que a Madrid ens escolti algú, i comencem a treballar pel nostre país, que és en definitiva el que vam intentar fer el 2017. Les coses no surten mai a la primera, arreglats estaríem si la primera que fracassem no poguéssim tornar a intentar-ho, i per tant anem a la nostra. Aquesta és la meva humil opinió.
Val. Mònica,
és que crec, Anna, que són dos debats paral·lels. Exacte. És a dir, es pot collar a Madrid ara que el context és beneficiós pels partits independentistes, es pot apretar, exigir que se'ns doni o se'ns retornin els diners que calen, però crec que l'altre debat és el que està passant a Madrid, que és el que deia ahir Zapatero, i ja sé que estàs cansada molta gent, que ja sabem que hi ha enclavat de l'Estat, però crec que en aquest estira i arronsa que deia el Ferran, en aquest tu i més, el PSOE ja ha caigut de ple, i que el to és molt més agre ara.
Què vols que faci?
No, però que dic que són dos debats paral·lels, un no exclou l'altre. És a dir, el que passa a les sessions de control de Congrés, aquest to agre que ha agafat la política, aquesta fortalesa a la qual es refereix José Luis Rodríguez Zapatero de Pedro Sánchez, és perquè sembla que tot s'hi val ara per fer aquesta guerra política. Ho deia el Melero, es filtren documents que no s'haurien de filtrar per fer mal a l'Ayuso. Aquesta investigació de la dona de Pedro Sánchez. És a dir, això és un debat. I l'altre és que exigim des d'aquí que se'n retorni tot el que ens pertoca. Vull dir,
per suposat, però pensa que sempre que governa la dreta a Espanya, l'esquerra sempre passa el mateix, l'esquerra o el centre-esquerra, digue-n'hi com vulguis, el PSOE. És a dir, a Espanya, les estructures espanyoles no s'han mogut del franquisme i deixen una mica de fil quan els hi convé, però quan veuen amenaçat, perquè quan el senyor Feijo avui diu al Congrés dels Diputats que el PSOE està afavorint l'independentisme, què passa? Que els independentistes no són espanyols? No volen que siguin espanyols? Per tant, on és el retret? O és que els espanyols només són els que voten al PP? Això ja ho sabem, i això no ho canviaràs. Això no ho canviaràs ni canviaràs la dreta política mediàtica. Per tant, el que crec que hem de fer és anar per feina, aprofitar les tessitures i que ens doni les oportunitats polítiques o les aritmètiques parlamentàries i anar a lo nostre. En definitiva, una mica com fan els bascos, sí. M'entens? Perquè és que no hi ha altra solució.
Què vol dir això, Anna? Repetir lo del 17? Clar, és que, a veure, ja hi hem anat per la nostra. I mira com va acabar l'assumpte.
Nosaltres, el 17, realment, Ramon...
Sí, vale, vinga, doncs anem a la nostra, sí, però anem a la nostra.
La nostra d'aquí, la vostra. La vostra,
la nostra de la majoria parlamentària.
Però sí, sí, la majoria que vulguis.
Bueno, no, home, no.
Claro, igual que parli el PP dels seus i... Perdona, és a dir, jo no vull dir el 17 de tornar al carrer.
No, PP, no...
No, no et fico el sac de ningú. I et vaig posar una vegada en un sac i et vaig dir que no ho faria més.
Però, Anna, a veure, hi ha dues qüestions.
No, espera,
això tan senzill...
Deixa'm un moment. Quan jo dic tornar al 2017, no vull dir tornar als carrers, a inflamar-ho tot i a la crispació. No vull dir això. Vull dir per què vam anar al 17, a on vam anar. Perquè Catalunya té les mans lligades de peus i de mans per absolutament qualsevol decisió que vulgui prendre per millorar el seu futur, tant amb la construcció de pisos, amb les energies, amb la fiscalitat, etc, etc. Doncs ara, que sembla que a Madrid ens poden escoltar, que sembla que a Madrid hi ha més bona predisposició per arribar a un acord, doncs aprofitem-ho.
Per tant, dius que s'ha de fer pactada.
Perdona?
Que dius que aquest cop s'ha de fer de forma pactada.
No, jo dic que si es pot fer de forma pactada, evidentment, sempre val més de forma pactada, com tu comprendràs, i jo sóc una persona d'ordre. Si puc arribar a un acord, no m'esbarallaré amb ningú.
El problema és que el Partit Popular, no cal dir-ho, però també el Partit Socialista, no estan disposats a fer-ho de forma pactada. Vull dir que aquesta també és una realitat que s'ha d'assumir. És a dir,
Pedro Sánchez,
un referèndum d'independència.
Ja ho veurem, tampoc no volien fer l'amnistia.
Sí, però jo crec que és diferent. Aquest argument que sempre fa anar, per exemple, Esquerra Republicana, quan diu no volien fer els indults i els van acabar fent, no volien fer l'amnistia i l'han acabat fent. És veritat, és cert. Ara, també ho és que els indults i l'amnistia no són un canvi estructural en l'organització política de l'Estat. En canvi, un referèndum d'independència que qüestioni la sobirania nacional espanyola sí que és un canvi estructural, sí que és un canvi de fons.
Hi ha confederacions, hi ha estats federals, hi ha moltes coses.
D'acord,
els arbres perquè creixin s'han de plantar primer, no?
Sí, pel que s'està és pel federalisme i, per exemple, doncs...
No, jo no estic per res, jo estic per Catalunya i, per tant, estic perquè d'una vegada per totes anem a les urnes el 12 de maig, decidim els catalans qui volem que ens governi i comencem a anar per feina en tot allò que el 2017 vam anar al carrer per reclamar. Si es pot la independència demà, millor.
Però el tema del referèndum, el tema del referèndum acordat, s'està demanant des del 2018, Esquerra Republicana ho
però
està demanant.
Però que ara hem de governar el país, que és més important i prioritari.
Des del 2018 fins al 2023 ho ha demanat només Esquerra Republicana. Val. Des del 2023 també ho demana Junts, però el problema és a l'altra banda.
Un segon, que Ramon Rovira havia demanat la paraula, només una, amb tot això que estem parlant, recordeu que estem parlant a partir d'aquesta informació del Confidencial, que diu de l'acceptació a tràmit per part d'un jutge de Madrid, per part d'una denúncia de Manos Limpias contra la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que avui ha fet, que s'acaben de llevar. Pedro Sánchez, quan li hem preguntat per la justícia, ha contestat que, a pesar de tot, sí, continuo creient en la justícia d'este país, ha dit literalment que sapigueu que davant d'aquesta informació del Confidencial i davant de que s'hagi acceptat la que s'hagin obert diligències, el PP de Madrid ha fet un tuit, és a dir, el PP de la de Comunitat de Madrid, és a dir, Isabel Díaz Ayuso, és a dir, Miguel Ángel Rodríguez, s'abren diligencias contra la mujer de Pedro Sánchez por tráfico de influencias y corrupción, no nos vamos a cansar de decirlo, Begoña Gómez, la conseguidora, amb una fotografia de la Begoña Gómez en aquest tuit. Val? Ramon.
No, res, un parell de coses. Primera, jo crec que l'Anna fa un exercici, amb tots els respectes, Anna, de reduccionisme que no es pot fer, vull dir, està ple de matisos. És veritat, amb el tema del referèndum, per anar ràpid, amb el tema del referèndum, escolta, de més verdes en maduren, De més verdes en maduren. Aquí fa 6 mesos ens arribem a parlar de l'amnistia i, vamos, ens pensàvem que ens hem tornat tots bojos.
Però podem assumir que és un canvi estructural, és a dir...
O no, escolta, depèn de com es plantegi.
Tant de bo pogués fer el referèndum. Jo estic totalment a favor i en soc partidari. Ara, també hem de ser realistes sobre el que implica una cosa i implica l'altra. Per mi, l'amnistia pot ser llegida en clau d'humiliació, diguem-ne, de l'estat de dret, però està dins de l'ordenament jurídic espanyol i cap. Un referèndum d'independència, si tu et mires la Constitució, és evident que no hi cap. Tu pots fer una consulta, tu pots preguntar, però després aplicar el resultat d'aquesta consulta dins de la Constitució actual no té cabuda.
Abans ho deies, les fórmules són tan variades i tan possibilistes que tu hi ha moltes... Mira, el que no pot ser és que un resultat electoral com el d'Euskadi, en el qual si sumes Bildu i sumes el PNB, dos partits inequívocament independentistes, encara que un més amb matisos que l'altre... Bueno. No, perdona'm, tu parla amb la gent del PNB.
Si tu penses que tots els votants del PNB són independentistes...
Bueno, com a mínim els seus representants...
La gran majoria, sí.
La seva gran majoria, jo crec que és bastant indubtable.
L'última enquesta Euskadi diu que favorables a la independència hi ha un 26% dels bascos en aquests moments. És evident que el PNB té molt vot d'ordre, que Mayor Oreja, a l'any 2001, no fa tant, a l'any 2001, el Partit Popular a Euskadi va treure 19 escons. Ara n'ha tret, em sembla que són 7. On són aquests escons?
Escolta, Ferran, un dia o altre hauràs de buscar una solució per Catalunya i per Euskadi. No hi ha volta de full. Per tant, deixem de donar-hi voltes, perquè les eleccions una i altra vegada t'ho indiquen així. Però és que, a més, volia fer una rèplica respecte al que deies anteriorment. No és veritat. No és el mateix el PP que el PSOE, ni respecte amb el tema de la justícia. No és veritat.
Quan ho he dit, això?
No és... Abans ho has dit. Has comparat... No, deixa'm dir-te. Ara parlo jo.
És que el PSOE no ha fet res.
Jo et dic que sí, perquè entre altres coses, per exemple, complia la llei, que és la reforma del Consell General del Poder Judicial, quan tocava, cosa que el PP l'ha bloquejat.
Sí, sí,
no és el mateix, no és el mateix en absolut. No es tracta aquí de defensar uns o altres, no és el mateix que creïs una policia patriòtica, no és el mateix que tinguis un ministre de l'Interior, com Fernández Díaz, que sistemàticament es dedicava a fer de qualsevol cosa menys de ministre de l'Interior.
I per què no hi ha hagut canvis al Ministeri de l'Interior?
Hi ha hagut canvis.
Per què no s'ha reformat la llei orgànica del Poder Judicial? judicial per impedir, per exemple, tot el que explicava el Melero? Perquè
hi ha hagut investigacions. Hi ha hagut investigacions. No, majoria absoluta.
Sí, home, i tant.
Qui va canviar l'exèrcit, tots els franquistes van ser nazis.
Hi ha una majoria absoluta per canviar la llei orgànica del Poder Judicial. Pel que no hi ha majoria és per canviar la Constitució o per renovar el Consell General del Poder Judicial. Però per canviar la llei orgànica del Poder Judicial, que cal majoria absoluta i que el govern espanyol la té amb els socis de la investidura, sí que hi és. Per fer canvis estructurals al Ministeri de l'Interior, la majoria sí que hi és. El que passa que hi ha d'haver voluntat política per part del PSOE i menys corporativisme.
Però és que... I també hi ha d'haver la possibilitat de que el PP un dia vegui, un dia escolti, de que si no sempre està contra els independentismes bascos i catalans, mai tindrà els seus vots, mai tindrà els vots del PNB, mai tindrà els vots de Bildu, mai tindrà els vots de Junts i mai tindrà els vots d'Esquerra i els que siguin o del BNG, i que mai podrà tornar a governar Espanya si no s'hi posa a haver de negociar una solució pel País Basc i Catalunya. Això em sembla que és claríssim, que el proper objectiu no és el PSOE, el proper objectiu, perquè per canviar la Constitució, per fer possible aquest referèndum que la majoria dels catalans avui encara reclamem, doncs aleshores fa falta que el PP hi entri, no hi ha altra. I si t'hi fixes, tant la Comissió de Venècia com tots els dictàmens europeus que hi han hagut van per aquí, intentar que hi hagi una majoria més ampla a Espanya perquè es pugui reformar aquests drets o aquests drets històrics o aquestes reclamacions d'Euskadi i de Catalunya de tenir més autogovern.
Melero, vols dir alguna cosa?
No sé, és que ja entra tot. No. No, però saps què passa? A mi quan em parlen dels quartos dels catalans no em sento interpel·lat. A mi, quan diuen que a Catalunya s'han invertit 300 milions en infraestructures ferroviàries i a Madrid 600... Em preocupa relativament. Em preocupa més que a Extremadura només han invertit 13, perquè jo considero que Extremadura també és el meu país. M'entens?
Ja, però aquest, això aquest, és aquest, 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 no és l'opinió de la majoria dels catalans. Vius a Catalunya...
No.
Parles d'una xifra concreta.
Parlo d'una xifra concreta que vaig llegir recentment. Vull dir, que la,
ja,
que la comunitat...
Que no vas amb rodalies, no,
però puc acabar de dir alguna cosa o no? Ho plego ja.
Digues.
No. Vull dir, a mi em preocupa perquè jo considero que allò és part del meu país. Vale? I crec que els impostos els paguen les persones i no els territoris. Els impostos els pago jo, no els paga Catalunya ni el meu barri. I a mi em sembla bé que els meus impostos es destinin a la solidaritat interterritorial. Vale? Llavors, quan aquesta senyora...
Però la majoria de catalans vol poder disposar de més part del seu esforç fiscal.
Bé, això ja en parlaríem de quina part, perquè inclús els números d'aquestes suposades balances fiscals estan completament en qüestió per molts experts.
Jo l'altre dia vaig entrevistar l'Alejandro Fernández i em va dir que hi havia d'haver menys diferència entre el que pagaven i rebien els catalans. L'Alejandro Fernández, el Salvador Illa també ho diu. Diu que s'ha de complir l'Estatut, que parla del principi d'ordinalitat.
I els partits independentistes...
Illa, no, ja ho sé, ho sé. No, però quan tu parles...
És que necessito fons d'autoritat no per tenir una opinió.
No, tu no necessites res i pots tenir la teva opinió. Jo, senzillament, el que et faig notar és que hi ha una majoria política a Catalunya amb la que fins i tot són còmplices, mostren complicitat el Partit Popular i el Partit Socialista, que considera que l'actual sistema de finançament és injust i que els impostos els paguen les persones, sí, però també els paguen els territoris, perquè el tema és que quan es fa una millora d'un sistema de rodalies o es fa una carretera, no es fa damunt d'una persona, no s'asfalta una persona, es fa a un territori aquella inversió.
Sí, hi ha un altre factor.
No sé què té a veure, que la via passi per un territori amb qui paga els impostos per sufragar-ho.
De bon rotllo, però sí que estaràs d'acord una cosa, que el fet de que, per exemple, Extremadura, no tinc les xifres aquí, per tant no t'ho puc dir.
No les sé oficials, però ara, ho veig així a l'avantguàrdia.
No, les tinc. Segurament que jo faig confiança en tu, com sempre, i per tant, si tu ho dius, deu ser veritat. Ara, el que sí és evident, que si la inversió a Madrid és un 30% sobre el previst i a Catalunya no passa del 50%, com a vegades els anys en què s'inverteix més, això té una conseqüència. I la conseqüència és una cosa que també parlàvem aquest matí, que és una cosa com la llei Mbappé que en diuen ara, que tu permet que, per exemple, vagis a... Sí, és una llei que et permetrà que, encara que guanyis una porrada de calés que no t'ho pots ni arribar a imaginar, al final acabis pagant un 20% menys, em sembla, d'IRPF respecte de les deduccions que t'aplicarà la Comunitat de Madrid. És a dir, que et permet fer un tipus de política fiscal que atrau companyies, que atrau empreses, que atrau... En definitiva, riquesa que surt d'altres comunitats, ja no dic Catalunya, és que no és la qüestió de Catalunya. El País Valencià té una situació molt semblant o pitjor. perquè Madrid és un pol d'atracció, una xucladora tan potent que les situacions fiscals de molta gent que diu, escolta, jo em vaig a viure a Madrid perquè no pago impost de successions, no pago impost de patrimoni.
Bueno, i ara la llei Mbappé.
Ah, no, és el que acabo
ara parlem de la llei Mbappé.
És el que acabo de dir ara. Clar, tu
vale, molt bé, això és dumping fiscal, però també hi ha comunitats autònomes que s'estan convertint en inferns fiscals, com aquesta,
bueno, però
que té els recàrrecs màxims en tots els tributs.
Bueno, Xavier...
Això serà per la gran competència dels nostres
però
gestors.
Però que tu tinguis els tipus més alts no vol dir que la mitjana de la gent pagui el tipus més alt en relació a altres llocs.
No, home, no,
de totes
no,
maneres, no, Melero, el 13% o el 13% d'Extremadura és greu, però el que no pot ser és que tu fixis, per exemple, un pla de Rodalies per a Catalunya amb una temporalitat de 5 anys i després de la inversió que tu havies previst o promès, només n'executis el 8%.
A veure, jo d'això no tinc ni idea.
Amb un servei, amb un servei que sembla del segle XIX. Llavors, no podem comparar aquí Catalunya amb Extremadura, primer perquè el potencial econòmic de Catalunya, les connexions que necessita Catalunya amb Europa són diferents. És a dir, això és només un exemple, el pla de Rodalies, però el que no pot ser és que no s'estiguin executant aquelles inversions que des de l'Estat s'han promès, s'han fixat i que més li toquen a Catalunya.
No tinc ni idea, però clar, crec, he parlat amb un expert en la matèria, amb un dels màxims experts en la matèria, i em diu que és just el contrari. O sigui, mai no ha hagut tants calés com ara i la línia està, les línies estan col·lapsades precisament per excés d'obres i per
això?
Excés d'inversió. Sí. Vull dir, això és una de les qüestions, i la no execució de gran part dels fons i pressupostos destinats a Catalunya es deu bàsicament a ineptitud administrativa, tant del govern central com de la comunitat autònoma.
Però el que
autònoma.
No et diu aquest expert, això, és cert que ara s'està invertint.
Els calés hi són. Si ningú no és capaç ni d'invertir-los ni de gastar-los, aquest
Xavier,
és un altre problema.
Xavier, és cert el que et diu aquest expert, ara s'està invertint més que mai en el cas de Rodalies, però portem un dèficit de 15 anys de no inversió. Per tant, per molt que ara s'inverteixi més, anem endarrerits.
Portem anys de desinversió i segueix la incapacitat, en aquest cas, del govern espanyol i de DIF i de Renfe, d'executar. I després, home, sobre la fiscalitat i els tipus màxims, mira, ara em passava un company una gràfica del Col·legi d'Economistes dels tipus màxims agregats, doncs a Catalunya és del 50% i, per exemple, veig pues al País Valencià 54%, a Navarra del 52% i totes les comunitats estan entre el 47
sí,
i el,
50, altres,
i el 54%.
Però llavors som tots els impostos, només emitis l'IRPF.
Sí, altres, ja, no, però
Però escolta'm, els impostos a Catalunya, és dir, quan tu tens un dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros... Doncs la Generalitat està obligada... D'on surt aquest dèficit fiscal?
Doncs
és la diferència entre els impostos que paguem a la Hisenda espanyola i el que torna en forma d'inversió als territoris, perquè està territorialitzada.
Que els calés que paguen els de Pedralbes s'han d'invertir a Pedralbes, no a Nou Barris. És que no puc entendre aquest plantejament.
Ja, però és que hi ha un... Sí, home, i a casa teva hi ha la teva escala de veïns o al teu barri o a la teva comarca.
No puc entendre.
Però resulta que hi ha una majoria social a Catalunya i una majoria política a Catalunya...
Que vol que tu vagis a Pedralbes.
No. Que pensa que els catalans hem de poder disposar més del nostre esforç fiscal i que un dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros a l'any és insostenible. És insostenible per una comunitat autònoma que es vulgui administrar, que vulgui donar resposta a una sèrie d'urgències socials, a la seva realitat demogràfica. Hem passat en 30 anys de 6 a 8 milions, anem camí dels 10. Aleshores, gestionar això amb 22.000 milions d'euros de dèficit fiscal és absolutament insostenible. I per això, fins i tot, el Partit Popular i el Partit Socialista compren aquest argument a Catalunya.
3 minuts i les 10, un segon.
El per què de tot plegat.
4 minuts. Aquest matí us explicaven que el govern de la Comunitat de Madrid està a punt d'aprovar una reforma fiscal, ara que parlàvem precisament del tema fiscal, que ja s'ha batejat com la llei Mbappé. Per què? Doncs bàsicament perquè, entre altres coses, permetrà als estrangers que s'instal·lin a Madrid i paguin allà els impostos de gravar-se un 20% totes les inversions que facin. Per entendre com funcionarà i què suposa, hem preguntat, volem preguntar amb algú que en sap de la matèria. Joan Pagès és catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat Rovira i Virgili. Bon dia i moltes gràcies, senyor Pagès.
Bon dia.
Bon dia. En què consistirà aquesta llei exactament? Què vol dir? Que convertir Madrid en una mena de paradís fiscal pels estrangers?
Vam d'aquesta línia. Realment, el que ha passat amb Madrid és algo curiós, perquè estan anant en contra del que s'està fent a l'estat espanyol, fins que és una llei autonòmica, i del que s'ha fet a Itàlia. És a dir, aquí sí que va haver-hi una llei, la llei 6/2002, que és aquell nom de llei Beca, en el qual sí que es va decidir atreure talent estranger fent unes bonificacions importants. Concretament, a la primera versió sortia que es pagaven un 50% menys. I, bueno, després hi ha hagut diverses modificacions amb aquesta. Després a Itàlia també es va fer el decret Crescita, que en italià significa creixement, que aquesta és més nova, del 2020, i que també anava amb la mateixa línia. El que passa és que, clar, se'n van donar compte de que això és... era molt injust, perquè resulta que les persones que més... que això se n'aprofitaven sobretot els futbolistes, els esportistes d'elit, sobretot el futbol.
La llei Beckham, no era allò?
Efectivament, efectivament. Sí, sí, que sorties a pagar un 50%. I aleshores sí que estava per vista per tots els inversors, però realment estava pensada per això. D'aquí que, bueno, fins i tot mires aquí els tràmits parlamentaris, com es va fer, doncs era pels futbolistes. I es va decidir treure. Es va decidir treure i ara la llei aquesta, aquesta llei que està, ara està a l'article 93 de la nova llei de l'IRPF, és el mateix d'això, s'han tret els esportistes. Sí, els esportistes no poden aplicar la llei Beckham, no ha desaparegut pels esportistes. Diu llei Beckham perquè estava pensada, fins i tot la llei es va aprovar el desembre del 2002 i el 2003 ja entrava el Beckham del Real Madrid. Però doncs, aleshores sí que el decreto Crescita també l'han anul·lat aquest any. Ah, o sigui, i en canvi ara resulta que ara...
Sí.
No, senzillament, que ara és l'autoritat autònoma de Madrid qui l'ha recuperat i l'ha recuperat amb molta força. Pensi que el resultat pot ser el mateix que la llei Beckham per als esportistes quan resulta que només s'aplica a la part autonòmica de l'IRPF. Clar, com tu has dit aquí, és un 20% de totes les inversions que es facin. Però, clar, són inversions, poden ser en immobles, poden ser en béns mobiliaris, accions... Clar, només que es compri una casa ja, doncs, ja d'aquí com ha sortit aquí en alguna publicació, això es pot suposar doncs, bueno, una rebaixa del 50%.
Per tant, vol dir que una persona italiana que vulgui, o alemanya, que vulgui comprar-se un pis en un barri, diguem-ho, o de Madrid, o de la Comunitat de Madrid, és igual, a Parla, li sortirà un 20% més barat que un habitant de Parla?
No, és que és pitjor. Pot arribar a ser un 50%, Un 50% pot arribar més. Fixi's una cosa. Hi ha una simulació que he comprovat els números, està publicada, No l'he fet allò, però he comprovat els números amb la normativa estatal i amb la normativa autonòmica actual i la que es pensa aprovar, aquesta llei MDP. Resulta que si es parla d'uns ingressos totals de 40 milions, una persona que visqui aquí a Catalunya, sap, qui pagaria uns 20 milions. O sigui, un jugador que sigui captat pel Barça o pel Girona, sortiria que podria pagar 20 milions. La tarifa li sortiria en 50%. En canvi, a Madrid, amb la nova llei, li sortiria 10.
Per tant, sí, un 25%. Des d'un punt de vista, perdona, li diré d'una manera... Clar, no hi havia pensat ara, jo m'anava ara a qualsevol persona que vingués al món. Clar, és a dir, a qualsevol persona, vull dir, amb un treballador d'una multinacional, de la Bayer, que vingués a treballar a Catalunya. Però, és clar, si entrem ja en el món del futbol, vol dir que això ja passa al País Basc, que pel tema fiscal és més convenient anar al País Basc a jugar que no pas, per exemple, a Catalunya o altres territoris de l'Estat, Però, clar, és que ara, perquè en la competència Barça-Madrid només falta aquesta col·locar-li. És a dir, que Madrid tindrà uns avantatges fiscals pels futbolistes que vinguin de fora de l'Estat molt més gran que els que vinguin a Barcelona.
Bueno, pues significarà que un del Barça li haurà de pagar molt més al futbolista, perquè jo pel que he llegit, jo no soc un expert en el món de la contractació del futbol, però, per exemple, aquí sí que hi ha alguns autors, com López Pérez, que ha escrit molt, sobretot sobre fiscalitat, Ana María Rosa Pérez, que és una persona que sap molt d'aquest tema, no? Però, pues, aleshores, es veu que aquí es pacta, sobretot, en net. Sap? És a dir, el jugador diu, mira, jo vull cobrar net tants diners. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, posen els impostos. Sap? Jo vull cobrar... En aquest senyor, jo diria, escolta, jo vull cobrar 30 milions. Doncs vale, doncs aleshores t'hauré de pagar 40. Si
sí, 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 això, això, ja puc, això ja li puc assegurar jo. És a dir, el Barça, si vol arribar a pagar el que el Madrid farà des d'un punt de vista de fiscalitat, ho posarà el Barça. O sigui, la diferència és que això no ho pagarà el futbolista. Però, clar, el cost va pel Barça. El cost va pel Barça. És a dir, que no jugarà amb igualtat de condicions el que passi a Madrid amb la resta de territoris de l'Estat, amb un club de futbol. Amb la resta de territoris de l'Estat. Perquè estem parlant d'un dàmping fiscal i, en aquest cas, clarament futbolístic, també, és clar.
Exigerat. Sí, sí, jo el trobo xixerat, és xixerat, però esclar, però realment és que el sistema li permet. Una cosa que això és... Per què es va derogar el que ara Madrid ha captat per si mateixa? Es va derogar perquè, esclar, es dubta de la seva constitucionalitat, sap? Perquè, esclar, realment, dius, bueno, és per captar tot calent, però a la pràctica això s'aplica essencialment als futbolistes. Són els que tenen més d'això. És a dir, clar, una persona perquè sigui futbolista que hagi de pagar la meitat, és a dir, penso una cosa, que aquest senyor que cobra 40 milions és com si estigués cobrant 200.000, un treballador que estigui cobrant aquí uns 20.000 euros, que és una xixerat. Aleshores sí que, aleshores és com aquí, hi ha dubtes de la Constitucionalitat. Què farà el Tribunal Constitucional? No ho sabem, perquè sap que el Tribunal Constitucional doncs, bueno, té els seus propis criteris. I llavors per això es va treure. Ara això es va tornar a plantejar sobre el taulell aquest punt, que és algú... és algú curiós, no?
Sí, algun
jo, jo trobo escandalós.
Alguns mitjans han arribat a dir que amb aquesta reforma Mbappé podria pagar els mateixos impostos com un madrileny mileurista. Clar, és que això es diu... Perdó, això es diu la llei Mbappé. Es diu la llei Mbappé perquè evidentment, parla d'estrangers que venen a viure, que aniran a viure a Madrid. Per tant, vol dir que això... No ho sé si quan es va fer això van pensar en Mbappé o pensaven en generar gent que vingui a viure a Madrid des de fora. Perquè estem parlant de que això li passarà amb una, com deia, amb un alemany que vingui de la Bayer o amb un italià que vingui de la Pirelli, per entendre'ns.
Efectivament, sí, li pot passar qualsevol. O sigui, aquí no es discrimina, pot ser qualsevol. El que passa és que es veu que estadísticament els que més... o potser com els que més surten a la premsa, però fins que són els que els donen nom a les lleis. Aquesta, la primera, aquesta, la llei d'aquesta del 2002... Beckham i aquesta Mbappé. Beckham. Perquè va ser el primer que a punt es va beneficiar com a mínim famós. I això s'ha beneficiat, i se sap que s'ha beneficiat amb molts altres futbolistes.
Clar, això els perfils que...
també, lo basa que...
Els perfils que s'atraurà més aquesta rebaixa fiscal són gent de calés, esclar.
Evidentment.
Però és que hi ha un factor...
Clar, perquè resulta que la gràcia d'aquí que tu has residit fora, que siguis estranger, resident, saps que residis en un altre, i llavors sí que vinguis aquí i llavors inverteixis com més diners, millor. Invertir en què? En immobles, si t'has de comprar una casa a la casa, o amb altres actius, invertir en bord, invertir i fer inversions. Clar, això és qui ho pot fer-ho, destinar la major part del sou a inversió? Pues ho faran les persones que guanyin molts diners, que tenen molta més renta disponible. I aquí tenim els futbolistes que cada cop i volta cobren molts milions de diners.
Sí, però miri, els futbolistes, en definitiva, té una importància relativa, perquè són unes persones físiques concretes que fan coses concretes. Però, si això ho apliquem a empresaris, a grans gestors de companyies, que en un moment determinat la companyia els hi pregunta, escolta'm, hem d'obrir una delegació a Espanya, hem de muntar la nostra estructura a Espanya, què et sembla? I potser per principi dirien, escolta, mira, o per principi, o per comoditat, o perquè els agrada estar a la vora del mar. Mira, m'agradaria Barcelona. El moment en què hi ha aquesta situació, això canvia radicalment. I, per tant, no és únicament que un futbolista, que en definitiva té la importància que té, és un. Estem parlant d'una quantitat d'inversions que això pot generar paral·lelament, que se'n van a Madrid... perquè, evidentment, estem fent un dumping fiscal respecte de lo que pot oferir una altra comunitat, un 20% pràcticament sí, en cada un dels sous. És a dir, un directiu pot dir, escolti'm, jo, miri, posats a triar, m'estiu més anar a viure a Madrid, encara que potser m'agradaria més viure, jo què sé, a València o viure a Barcelona, però com que fiscalment m'estalvio un 20% cada vegada que fas una inversió, com vostè diu, immobiliària a Madrid, doncs jo me'n vaig a viure a Madrid. I això sí que entra en un terreny d'una competència absolutament inadmissible. Jo no sé el que dirà el Tribunal, suposo que això es portarà al Constitucional o algun altre, perquè és que em sembla...
Que sí. Jo espero que sí.
És esclar, que sí, des del punt de vista d'això, això és insostenible.
Sí, perquè, esclar, a més, això se suma i altres figures. No és aquesta que sigui aïllada. el de l'impost sobre el patrimoni, l'impost sobre successions...
El mateix IRPF, el mateix IRPF, que a Madrid és molt més baix que
el més...
successions, efectivament, patrimoni... Efectivament. Clar, en definitiva, home, és que anar a viure a Madrid, no, home, no sé si es pot dir un paradís fiscal, perquè potser això és un pèl exagerat, però per les grans fortunes és un xollo. És un xollo, però és que ja
insisteixo... També...
No és únicament el tema de que una persona física en un moment determinat s'estalviï diners, que mira, sí, això, el Beckham o l'Mbappé o qui sigui, té la importància que té, aquests ja tampoc els hi vindrà d'aquí. És que són els directius de companyies que en un moment determinat arrosseguen també tota una quantitat d'entorn d'altres directius que s'instal·len allà, i tot això sí que és un perjudici molt gran per les altres comunitats.
Sí.
Doncs això seria la llei Mbappé, que, repetim, és una reforma fiscal que està a punt d'aprovar a Madrid i que, efectivament, això encara s'està... El merder està a les beceroles, encara no ha començat a explosionar, però, efectivament, aquí això...
No.
I, a més, quan això passa a la derivada ja del que deia el Ramon Rovira, del que deia de les grans multinacionals i dels grans executius, però ja passa una cosa tan popular com és el futbol, i afecta el futbol, calcem-nos, que venen corbes. Moltes gràcies, Joan Pagès, professor catedràtic de dret financer i tributari de la Rovira Virgili. Moltes gràcies i bon dia.
Un parell, una abraçada.
Ara parlem. Un quart d'ons, un segon, sisplau.
El per què de tot plegat.
És molt... Jo estic que... De debò que no me l'esperava aquesta. Aquesta sí que no l'havia vist. Clar, perquè ara que es calcin els clubs de futbol... És veritat una cosa, Melero, que estem parlant de futbol, eh? Però que això que estem sentint... Clar, ara entenc per què es diu llei Mbappé. Entre altres coses, perquè això fa veure l'Mbappé en contra de qualsevol altre... Mbappé hi ha l'Atlètic de Madrid, també, i el Rayo Vallecano i el Getafe. També és, i no només els d'aquí, i els equips de bàsquet, evidentment, i tots els esportistes, però també d'altres. I una cosa, que és que això reforça una idea, Melero, que és que viure a les capitals ara és impossible.
Home, és horrorós. Mira, un treball de camp senzill que vaig fer la setmana passada amb un jutjat de la d'instrucció de l'Audiència Nacional. Tots els funcionaris d'allà, tots de Madrid, ningú no pot viure a Madrid. Estan tots vivint a Segòvia i a Ciutat Real. Els que, vull dir, a Madrid, com a única alternativa.
Ara que tenim el Madrid F, us demanem que ho deu tots, entre altres coses, perquè el Pablo Iglesias al final no pot ser per un problema personal res greu, gràcies a Déu, i per si que tindrem d'aquí uns mesos l'Enric Juliana. Digues, Ramon.
No, anava a dir que té raó el que diu el Xavier, però és que a Madrid tenen un problema encara més multiplicat, perquè a Madrid es dona, primera, això que estàvem dient ara, les facilitats fiscals per anar a viure a Madrid, que per tant els que hi van a viure, no, evidentment no som gent de classe mitjana, sinó que són gent que tenen molts diners i que per tant els hi surt a compte viure a Madrid. Viure a Madrid els surt a compte perquè 50% de l'any més un dia et permet fer la declaració de renda a Madrid, és a dir, beneficiar-te. Però sobretot hi ha una segona cosa, que és l'onada de gent procedent de Llatinoamèrica, d'alguns països amb situacions complexes, com per exemple Venezuela Colòmbia, Mèxic, que es traslladen a viure a Madrid. Tenen molts diners, però molts diners vol dir molts diners, que fins ara el seu destí era Miami, això de Miami... No sé, sigui pel temps, sigui perquè seran cansat, doncs els hi fa més il·lusió a Madrid. Té un avantatge fonamental, que és que la llengua... I, sobretot, tenen molts diners per comprar qualsevol cosa. Aleshores, això està provocant allò que en diuen gentrificació, no? Que és expulsar la gent dels centres, però ja no estem parlant de gent, diguem-ne, de classe mitjana o de rendes mitjanes. Estem parlant de gent que pagava rendes altíssimes, que arriben aquests i paguen literalment el doble. Però el doble sense ni moure una cella, eh?
Sí, els riquets es veuen expulsats pels milionaris.
Exactament, que es veuen expulsats del barri de Salamanca a un barri una miqueta més.
Clar, perquè, això... no van, perquè aquests
no van
aquests llatinoamericans rics que arriben, evidentment, no van a viure a Usera.
No, van a viure al barri de Salamanca i saben perfectament on volen anar i, a més, que és que no els hi ve.
Però és curiós, en tot cas... que Madrid i Barcelona fa un efecte aspiradora, xucla recursos de tot el seu entorn geogràfic i expulsa els seus habitants. O sigui, és un doble fenomen d'absorció.
I hi ha un tercer fenomen derivat d'això, que és les grans capitals expulsen els seus ciutadans i què passa? Que els que vivim a les ciutats properes o a la primera corona, els preus de lloguer s'han disparat com mai. És a dir, a Vilafranca estem gairebé en els 1.000 euros.
Clar.
És impensable, això. Estem a 50 quilòmetres, gairebé.
Bueno, perquè en un context com el nostre, d'economies obertes i globals, on ni es vol ni es pot regular, amb un creixement demogràfic a les ciutats i un desequilibri territorial cada cop més gran, és a dir, si mirem, per exemple, l'evolució de la demografia catalana, és el moment de la història de Catalunya en què menys gent viu
a l'interior del país i que més població té el país, que, per tant, més concentració hi ha a la zona costanera. I això vol dir Barcelona i l'àrea metropolitana, però vol dir també Vilafranca, és a dir, vol dir les comarques
litoral,
que estan més litorals. I com que no resolem aquesta pugna que hi ha, no?, en l'habitatge sobre si estem parlant d'un dret i un dret pels d'aquí, i pels que viuen aquí, o estem parlant d'un bé especulatiu i amb el que es pot fer negoci, doncs passen aquestes coses a Madrid, a Barcelona, i com ha passat a totes les grans ciutats europees. Senzillament jo crec que els ciutadans i els hauran de fer que els poders públics prenguin una determinació o una altra sobre quina és la situació de l'habitatge i si s'ha de regular, si s'ha d'invertir molt més en parc públic o com s'ha de regular d'alguna forma la demografia. És que no hi ha altra.
Sí,
ara
hi ha,
però els miracles, i fer-ho tot compatible no hi són. I després,
Anna, sobre el tema, Anna Gómez.
No, jo la llei Mbappé aquesta, com es digui, em sembla el mateix de sempre, és a dir, Nacho Clan de la Mamella. No en tenen prou amb la capitalitat, ara s'ha tret, el govern espanyol ha tret la possibilitat de que els estrangers que inverteixen doncs, per més de 500.000 poguessin tindre la nacionalitat, doncs ara se n'inventen una altra per Nacho Clan, perquè fixa't que no estem parlant dels esportistes, és important, perquè no solament és futbol, és qualsevol esport, qualsevol estranger que vulgui viure a Madrid, un 50% menys d'empreses impostos, són molts diners, però és que després estem parlant de tots els empresaris, executius, estem parlant d'un munt de gent que, i això no és dumping fiscal, i després em venen a parlar de la igualtat dels espanyols cada vegada que obren la boca. Vull dir, vaja, jo suposo que això no prosperarà perquè això sí que és una regla del joc absolutament trencada i que confirma el que sempre tu dius, Jordi, de que els que s'han independitzat són ells. Vull dir, això és absolutament intolerable. Intolerable, i això sí que és un greuge fiscal, precisament a Catalunya, que tenim un greu problema fiscal, perquè tenim una fiscalitat massa alta, i moltes empreses, a Lleida, per exemple, algunes se'n van a l'Aragó, etcètera, etcètera, doncs jo crec que això no pot prosperar de cap de les maneres, perquè és trencar completament la baralla del joc.
Re, 3 minuts i d'aquí uns moments saludem ja l'Enric Juliana i d'aquí uns moments també saludarem John Sistiaga. John Sistiaga és un periodista que estrena un programa 4 que es diu Otro Enfoque i que fa un reportatge sobre Miguel Ángel Rodríguez. Amb Miguel Ángel Rodríguez, amb Pablo Iglesias també. Per cert que en aquest reportatge... A veure que també he vist la foto, oi?
Sí, i surt en el programa aquesta foto. Sí, és una foto d'un quadre, no? Quadre que té Miguel Ángel Rodríguez a casa seva, on hi ha diferents personatges així coneguts.
Bueno, és un quadre on es veu. Atenció, on es veu. La Isabel Díaz Ayuso com si fos la Madonna, com si fos la Verge. La Verge, La Verge, agafant el cos de Setangana com si fos Jesucrist. O sigui, baixat de la creu.
Sí.
Baixat de la creu. I juraria que per allà hi ha...
Una Pietà.
Sí, una Pietà. Sí, sí. Una Pietà. I al costat de la Pietà es veu Rosalia per la part esquerra i jo juraria que és Billie Eilish per la part dreta.
A veure...
On està?
Sí. Jo juraria... No està enlloc.
Ara us l'ensenyo.
No està enlloc.
És una foto que li he enviat jo al Basté.
Sí, dit això, vist així, és a dir, coneixent Enric Juliana, amb els quadres de l'Enric Juliana... Amb el toro de l'Enric Juliana, si agafa aquest quadre que tinc aquí, li fot els pròxims diumenges a l'avantguàrdia fins després d'estiu, estarem parlant d'aquest quadre, perquè és que és la Pietà, és Isabel Díaz Ayuso agafant el cos de Jesucrist amb la cara de Setangana, mentre, com si fossin altres verges, a la dreta, a la seva dreta, Billie Eilish, i a la seva esquerra, Rosalia, estan plorant la pena del Déu caigut. Un moment.
El perquè de tot plegat.
Són 11:15. Enric Juliana, bon dia.
Molt bon dia.
Estàvem parlant d'aquest quadre, que ja te'l passaré, perquè el vegis.
Sí, aquest... bueno, tinc curiositat.
Sí. Diu que està Mònica
Surt Alçaló. Surt en una part del programa de John Sistiaga, quan entrevisten a Miguel Ángel Rodríguez, ens l'ha enviat un amic que hi treballa, sí, però com que s'emetrà i el veurà tota l'audiència, doncs a l'Enric Juliana li pots passar.
A veure, és una cosa hortera.
És molt hortera.
És molt hortera. Estàvem parlant aquí, Enric Juliana, de la llei aquesta que s'anomena llei Mbappé, que és una vegada més un altre exercici de dumping fiscal per part de la Comunitat de Madrid amb aquesta idea de que Madrid, de que el procés ha agafat el pont aeri.
La llei Florentino, podríeu...
També, anar, no? també.
Seria més precís. Mm. Bé, jo crec que... o sigui, a Madrid hi ha un projecte de fons, que és que la ciutat arribi a tenir uns 10 milions d'habitants a l'any 1950.
El
la
gran, dinàmica el gran aquests, Madrid.
La dinàmica que en aquests moments està en marxa va en aquesta direcció. Hi ha algunes persones que ja ho tenen bastant estudiat i fins i tot aviat sortirà algun llibre una mica amb aquesta tesi, no? Hi ha una possibilitat material clau per poder realitzar aquest projecte, que és l'espai. O sigui, quan aneu a Madrid amb avió, quan t'apropes a la ciutat, és perfectament visible a partir d'un moment la separació entre l'àrea urbana i la natura, però amb una particularitat, que és que no hi ha res. O sigui, a partir d'un moment es pot créixer. És com si Madrid pogués créixer des de Lisboa amb l'únic obstacle de superar alguns rius en el seu recorregut. Eh? Estic exagerant, però ja m'enteneu el que vull dir. Vull dir que hi ha disponibilitat d'espai, molta disponibilitat d'espai. Per exemple, a l'hora de projectar infraestructures, això és un avantatge claríssim, perquè no hi ha els drames que hi ha, per exemple, a Catalunya o en qualsevol zona litoral, que sempre són les zones més densament poblades. Doncs, el litoral mediterrani, construir una línia de tren, construir una carretera, en fi, és un drama, perquè es toquen molts interessos, es toquen molts nervis, diguem-ne, no? En canvi, en un espai físic com el del centre de la península, això és més fàcil, les expropiacions són més fàcils, etc. I aleshores també es pot construir més vivenda, és qüestió d'anar planificant el sòl, anar construint. Per tant, amb una dinàmica, que és la que en aquests moments que heu descrit bastant bé, no? És a dir, per una banda es fa una atracció de capitals perquè inverteixin fort en el centre de la ciutat, aixecant els preus d'una manera rotunda, no? I per tant, fent prohibitiu determinades àrees de la ciutat per unes rentes, ja no rentes baixes, sinó rentes mitja-altes, vull dir que... És a dir, es provoca una reestructuració, en definitiva, no? De tota l'àrea urbana, amb aquesta projecció. I jo crec que aquest és un projecte que ve de lluny, i que és un projecte pues, que en la seva, si es porta a terme fins als seus últims extrems, pues, el modifica substantivament la morfologia espanyola, és a dir, una capital de 10 milions d'habitants, que podria ser pràcticament la població que tingués Catalunya, segurament als 50, no? Perquè Catalunya pot créixer encara demogràficament, ha crescut aquests darrers anys passats, 10 anys, pot seguir creixent, però també té un límit perquè el nivell de densitat... Estic posant l'exemple de català, podria posar l'exemple de la Comunitat Valenciana, també. O sigui, hi ha uns límits, no? Uns límits físics i de, que no es poden, que difícilment es poden superar, no? Aquest és el... Jo crec que aquesta és la qüestió de fons. Hi ha més coses, eh? Evidentment, una batalla política i ideològica. Jo crec que en aquests moments està en curs en aquest país, però no únicament aquí, però aquí amb molta claretat una batalla contra els impostos. És a dir, es vol desprestigiar els impostos. I això... Sí. A Madrid tot és més barat. Aleshores, la resposta immediata des de qualsevol altre lloc del país és dir, bueno, jo per què pago tants impostos aquí, a Catalunya, per exemple? O qui diu Catalunya podria dir un altre lloc, no? La batalla contra els impostos, provocar un cert clima d'insurrecció fiscal. L'altre dia, per exemple, la patronal espanyola plantejant que les cotitzacions empresarials les pagui el treballador, és a dir, que se li pagui a l'empresa, se li pagui directament amb ell, no que no es detreguin directament, com es fa ara també amb la nòmina, sinó que tots els diners la butxaca el treballador i que ell vegi el que significa pagar. Evidentment, si el sou és baix, aquest que significa pagar es convertirà probablement en algun percentatge determinat de persones en una actitud negativa. Deixa'm els diners, ja m'espavilaré. Si em poso malalt, ja veurem, però sóc jove encara, no? Per tant, i aleshores el dia que els hospitals entrin en col·lapse, pues ja està feta la feina perquè algú pugui dir, pues, mi ho sentim molt, però la sanitat pública ja no és viable i hem d'anar a models diferents. Mm-hmm. Això és el que està en joc, i això és molt importantíssim, perquè està en joc, en el fons, el model social.
Escolta'm,
amb els seus fonaments bàsics, no en els seus detalls, en els seus fonaments bàsics.
Enric, parlaves, estaves parlant d'això, però abans estàvem nosaltres també, com que estàvem sentint la sessió de control al Congrés a les 9, sí. I ara posem el mateix sac que el que és la dona del president de l'Obert d'Espanya amb el tema del marit, de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Una cosa és una cosa, és una història i l'altra és una altra. Amb el cas de la Begoña Gómez, avui hem vist, no sé si ha sigut un punt també teatralitzat o no, però el Jordi Armentera ens ha dit, diu que és la cara de quan està, de quan ha dormit malament i està molt emprenyat. Quan avui ha contestat a Gabriel Rufián, quan li ha preguntat si creen la justícia espanyola, diu, a pesar de tots els informadors, sí. És a dir, amb el tema de la Begoña Gómez. Clar, a partir d'aquí, a partir de que treus el triomfo de manos límpies, aquí ja podem començar tots a apretar a córrer, no, Enric?
Bueno, em sembla que a la taula hi ha un advocat...
Sí, senyor.
A més...
Sus órdenes.
Que ho deu conèixer bé. Bueno, Slipi és una organització d'extrema dreta que té la facultat, gràcies a una mesura que en el seu moment es va adoptar de les acusacions particulars, tot això, és a dir, ha crescut amb aquest cavall, jo no sé... M'agradaria conèixer l'opinió de l'advocat Melero sobre la funcionalitat actual de les acusacions particulars.
Bueno, són acusacions populars, que són una peculiaritat espanyola, i que té algun lloc més, però bàsicament en l'estat d'entorn és una peculiaritat espanyola. Quan li expliques als estrangers, s'estranyen moltíssim. Vull dir, hi ha molts països que no pot haver ni acusació particular, ni la de la pròpia víctima. Vull dir, si un cas no l'assumeix el fiscal, doncs no hi ha cas. I s'ha acabat la història. Però aquí, a més, d'acusació particular, que encara es pot justificar, hi ha l'acusació popular.
Què vol dir?
L'acusació popular és qualsevol ciutadà que pugui manifestar algun tipus d'interès difús amb el resultat d'un procediment criminal. Llavors, vull dir, una associació, doncs un sindicat com Manos Límpies, li posem sindicat amb totes les cometes que vulguis, eh? Vull dir, un sindicat que té els seus estatuts com a fonament vetllar per la pulcritud i integritat de l'administració pública...
Com l'òrbita atòmica.
Vale? Vull dir, es considera que està legitimat per intervenir en un procediment que pot afectar responsables públics. I aquí tens una acusació popular, que és un cos estrany i que, a més, ha fet un interès absolutament espuri. Ojo, hi ha moments... l'associació de dones Cara Clara Campoamor, que va a procediments contra agressors sexuals i tal, que estan perfectament legitimats i que tenen un sentit, i després hi ha excrescències, perquè són excrescències, com Manos Límpies, que han trobat una font de negoci amb l'exercici de l'acció penal.
I llavors ells van allà?
Ells van allà, dipositen una fiança, perquè l'acusació particular
de
popular... Però és una quantitat simbòlica, vull dir... d'uns milers d'euros, com a molt. No,
però no poden demostrar alguna cosa, no, d'entrada?
No, vull dir, tu et presentes allà, escolti, jo soc Manos Límpies, miri, soc un sindicat, estic constituït, estic registrat al Ministeri de l'Interior. Entre els meus objectius fundacionals estan el de preservar la pulcritud de l'administració pública, però ja està, I quan és la fiança? 5.000 euros, aquí els té, i comparec, i tinc accés al procediment, i, bueno, i puc fer un ús, un mal ús de la meva actuació processal com s'ha vist i com s'està veient.
Jesús.
És això.
Enric.
Sí, no, és interessant. Probablement l'acusació popular va néixer en la transició com un intent potser d'equilibrar algunes dinàmiques de la justícia en aquells moments i s'ha acabat convertint en una mica el contrari del que es perseguia. Pot ser que hagi estat aquesta la gènesi, no? Però un cop el cavall està en marxa, aleshores ja no és fàcil aturar-lo, no? Bé, aquí estem... Sí, abans ho apuntaves, és a dir, aquí és el que, diguem, en aquests moments hi ha un pols, un maig, no?, per veure si la situació, podríem dir, d'aquí unes setmanes queda de la següent manera, que és la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid semi-exonerat i acusada la dona del president del govern. Aquesta seria una mica, si això fos un combat d'ajuda, doncs podríem dir que el que es persegueix és que la foto final, poc abans de les eleccions europees del 9 de juny, pogués ser aquesta, i per segurament aquesta iniciativa judicial i aquest jutge. A Madrid sempre hi ha un jutge de primera instància que pot recollir la teva denúncia, no se sap mai, però sempre hi ha un que la recull, no? I això què pot originar? Bueno, pues, pot originar pues, que algú sigui cridat a testificar, per tant, anar a declarar al jutjat, amb la conseqüent, doncs, moment d'imatge, no? Imagineu, doncs, el moment que la dona del president del govern, l'esposa del president del govern, doncs, ha d'anar a declarar al jutjat. Després ja es veurà quin recorregut té això, però ja has creat una escenografia. Bé, això és... Aquesta és la dinàmica en curs, perquè estem, a més, en un, immersos en un... en una autèntica gincana electoral, les eleccions basques, ara venen les catalanes, i després venen les europees del juny, que seran veritablement importants, també les catalanes ho són més, jo crec que les tres, possiblement, estructuralment, les més importants són les eleccions a Catalunya, però les eleccions europees ho seran molt, són unes eleccions de caràcter general, que vindran, que es caracteritzaran segurament com una mena de segona volta del que van ser les eleccions del juliol de l'any 23. No? Per tant, mesos de voltatge, mesos amb curves, mesos amb tensió de fons.
Val. Digues, Ferran Casas.
Sí, no, jo crec que tot això que estem parlant a la tertúlia del Gran Madrid i que parlàvem amb aquest fiscalista, també el tema aquest dels impostos i aquests canvis a les figures fiscals, al final hi ha una contradicció a resoldre, no?, amb aquest dumping fiscal. Estem a favor de l'autonomia financera, abans parlàvem del sistema de finançament de Catalunya, del fet de que les comunitats autònomes doncs, puguin tindre més autonomia financera i puguin regular més la seva fiscalitat, però clar, això crea aquests efectes no desitjats de dumping fiscal, en el cas doncs d'aquest Madrid DF que s'està beneficiant de l'efecte seu, no? I amb la captació de grans fortunes, que en aquest cas Madrid és cert que capta grans fortunes, però no capta grans fortunes provenents de Catalunya, que és un altre dels efectes que es produeix, no? Madrid fa d'aspirador del que té al voltant, no de Catalunya i del País Basc, que si mirem, per exemple, el seu pes relatiu en el PIB, el pes relatiu de Madrid en el PIB espanyol s'ha disparat en els darrers anys, però ho ha fet a costa de l'Espanya buidada, no ho ha fet a costa de Catalunya i del País Basc. I, de fet, a Catalunya segueixen creixen cada any les persones que són declarants de patrimoni, d'impost de patrimoni. Per tant, sí que segueix havent-hi o se segueixen captant a Catalunya grans fortunes. I sobre el model territorial, que comentava l'Enric Juliana, jo crec que hi ha una estratègia, no?, i que comença amb l'aznarisme quan decideixen, doncs, que volen un París, no?, i aquest París és un gran Madrid, i de fet, per exemple, les autopistes radials al voltant de Madrid que es fan al final de l'aznarisme responen a aquesta lògica. Després es van haver de rescatar quan tota la crisi financera, perquè hi va haver una parada a l'economia, però estan pensats en aquest gran Madrid, doncs, que tingui 10-12 milions d'habitants i que sigui la gran metròpoli del sud d'Europa, no? Per què? Perquè s'arriba a la conclusió, doncs, de que el poder econòmic i el poder polític que sempre havia tingut Madrid, doncs, se li ha d'afegir el poder econòmic. I hi ha un partit, que és el Partit Popular, no?, que Madrid actua pràcticament com un partit nacionalista, com un partit regionalista, que, a més, fa compatible una mena de nacionalcatolicisme amb aquesta mena de turbocapitalisme liberal que permet aquest model. I hi ha una altra peculiaritat de Madrid, que és que si mirem el context europeu, la majoria de les capitals són més progressistes, estan més a l'esquerra que el conjunt del país. En canvi, a Espanya això és al revés. La capital, Madrid, està molt més a la dreta que el conjunt del país.
Ara que parlàvem de...
Una cosa, Ferran. Sí, el que dius penso que és, que és encertat, però faria alguna petita matisació. Nosaltres a La Vanguardia vam publicar fa ja més d'un any una informació molt interessant Eduardo Magallón, que és un periodista de la secció d'Economia, on explicava l'evolució de la quota, diguem-ne, de les diferents comunitats en la composició del producte interior brut espanyol. És a dir, com havia evolucionat al llarg del temps, i la gràfica començava a finals dels anys 50, és a dir, podríem dir-ne que era una gràfica que arrencava amb el pla d'estabilització del 59, no? Aleshores, en aquesta gràfica donava uns resultats molt interessants. Per exemple, un d'ells és que la quota, o sigui, la part que li pertoca a Catalunya en el producte interior brut espanyol en aquest període de temps, és a dir, agafem, per exemple, agafem 59, al moment d'aprovació del pla d'estabilització, fins ara s'ha mantingut estable, pràcticament dibuixant una línia recta que ha anat oscil·lant entre el 19 i el 20%. En els moments més baixos el 19, en els moments més alts el 20%. Això es pot llegir com una línia de resistència, podríem dir-ne, tenint en compte les dinàmiques que hi ha avui, però també es pot llegir de dir, bueno, pues, potser si les circumstàncies haguessin sigut unes altres, aquesta curva...
I un canvi, Enric, en la composició. Perquè
sí, però després l'altra novetat és... que efectivament la línia que correspon a Madrid, que en realitat Madrid és la província de Madrid, en realitat la comunitat autònoma de Madrid és la Diputació Provincial de Madrid reforçada. En realitat, el govern regional de Madrid és un govern metropolità reforçat amb capacitat legislativa. Què és la Comunitat de Madrid? Un govern metropolità reforçat amb capacitat legislativa. No té que administrar, no té que garantir que la sanitat pública arribi a 300 quilòmetres de la Porta del Sol. Això s'encarrega a nosaltres. Aleshores, Madrid puja, es dispara, se situa doncs, al nivell de Catalunya i en algun moment, aquests darrers anys, superant-la amb algunes dècimes, i totes les altres autonomies baixen, inclòs el País Basc. O sigui, el País Basc avui representa menys del producte interior brut del que representava fa uns anys.
Però per la frenada demogràfica.
Bueno, però
no sé... Sí, sí, no, no, vull dir que tot té...
Perquè la indústria, probablement, al País Basc, tot i que manté una base industrial important, doncs ha disminuït per les raons que siguin. És a dir, els canvis són, bàsicament, que és que l'efecte aspirador té repercussió a tot Espanya i hi ha una Catalunya que manté intacta el 19-20%.
Manté,
això
però...
es pot llegir, insisteixo, de dues maneres. Una lectura positiva seria dir, bueno, hi ha el teixit, malgrat tot, el teixit socioeconòmic català és resistent. La lectura negativa, dir, bueno, si no estéssim immersos en aquesta dinàmica, probablement...
Oh, per mi, també hagués... per mi, Enric, perdona, la lectura negativa d'aquestes dades és que, és veritat, Catalunya manté, com deia, el seu pes relatiu en el PIB, i Madrid és la que fa de xucladora dels seus voltants, de les Castelles, però el problema és que el PIB català ha canviat una mica d'estructura, és a dir, hi ha menys pes de la indústria, que és el que porta valor afegit i paga sous més alts, i hi ha més pes, en canvi, del turisme i dels serveis, que són sectors normalment amb menys valor afegit.
10 minuts i arribem a les 11 en punt del matí, abans de...
No, ara no,
de donar la publicitat. Després, Anna, deixa'm dir només una cosa, i em posarem també el John Sistiag aquí, que fa uns moments ha parlat a Félix Bolaños, el ministre de la Presidència, respecte a aquestes diligències que ha presentat davant del judici, acceptat pel jutge, Begoña Gómez, l'esposa del president del govern d'Espanya. Ha dit això Bolaños.
Una denúncia falsa més.
Pum, ximpum, pam, pam. 10 minuts i les 11, un segon, sisplau.
El perquè de tot plegat.
5 minuts i les 11, fa temps que tant polítics com periodistes i la mateixa ciutadania assenyalen la crispació creixent que es viu a la política espanyola, sobretot al Congrés i a l'Assemblea de Madrid. Les vertuses dialèctiques entre Sánchez i Núñez Feijóo, o les que protagonitza Isabel Díaz Ayuso, són constants amb l'oposició, i precisament per això John Sistiaga dedica la polarització a l'estrena aquesta nit a 4 del programa Otro Enfoque. El programa arrenca amb una entrevista al cap de gabinet d'Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, conegut com a Mar, i també compta amb la participació de Pablo Iglesias. John Sistiaga, bon dia, buenos días, moltes gràcies.
Bon dia Jordi, bon dia a todos.
¿Qué supone volver a 4 y a Mediaset y qué es otro enfoque?
Bueno, supone para mí volver a casa porque yo crecí como periodista aquí en Telecinco desde el año 94. Empecé a viajar, a cubrir conflictos, guerras, etcétera, y me fui en el 2005 pues para fundar o ser una de las caras fundadoras de Cuatro. Así que volver a esas televisiones, sobre todo a Cuatro, es como para mí pues volver a casa. Y otro enfoque, Jordi, a ver, vamos a ver si se puede hacer la cuadratura del círculo. ¿Se puede hablar de temas que todo el mundo habla desde otros lugares, desde otras aristas, desde otro enfoque o desde otra forma de preguntar? Pues es lo que vamos a intentar con estos 8 capítulos que van de diferentes temas, pero que arrancan con, como has dicho, con uno que se titula Polarizados, y que francamente no podíamos tener, chico, más suerte que teniendo a Miguel Ángel Rodríguez. Encima se ha convertido en el personaje más buscado en el último mes, ¿no?
¿Has conseguido hablar con él? Y, por ejemplo, y pasa esto.
Le voy a dar una definición. Polarización política. Fenómeno por el cual la opinión pública se divide en dos partes irreconciliables. Señor Miguel Ángel Rodríguez, ¿le suena de algo?
Sí.
Caray. ¿Cómo lo has conseguido?
La entrevista a Jordi está hecha hace un mes, justo antes de que conociéramos al mar desencadenado que lleva copando titulares en el último mes, ¿no? No ha querido volver a que le hiciéramos más preguntas sobre pues las últimas afirmaciones sobre el novio de la presidenta Ayuso, pero esto sin embargo convierte la entrevista en algo mucho mejor, porque es alguien que está hablando sin sentirse atacado y sin sentir que se tenía que justificar. Entonces se abre completamente, ojo, él y Pablo Iglesias, a reconocer que para ellos la política es una guerra, y que en la guerra normalmente, aunque se supone que hay reglas, no se suelen hacer prisioneros, o ellos al menos son de esos generales que no hacen prisioneros. La guerra es conflicto y ellos son los más malotes de todo esto. Esta es la parte desoladora de que reconozcan que la polarización se crea, se genera, se fabrica, y que todo esto se hace en sus laboratorios de idea, y que ellos además son los grandes hacedores de los grandes claims de publicidad, ¿no? De política, desde el váyase señor González a comunismo o libertad.
Oíamos en el avance que Mar le contesta que está familiarizado con la polarización política. ¿Él se siente responsable de esta crispación que vive en estos momentos la política?
Mira, Jordi, me voy a hacer spoiler a mí mismo en el programa que estrenamos hoy a las 22:50. No se siente solo responsable, sino que la ventaja de no tener que responder a la defensiva es que él reconoce que hasta se siente culpable. Wow. Y esto es una de las perlas de la entrevista, ¿no? En la que viene a decir que esto me gusta, no. Que creo que hay que hacerlo, sí. Que creo que es bueno, no. Que soy culpable, sí. Soy culpable de hacer esto, pero creo que no tengo otro remedio u otra salida. Lo cual, como digo, es bastante desolador, porque está reconociendo que, claro, incluso Jordi, a las preguntas de joder, pero no os dais cuenta, tanto Miguel Ángel como Pablo, que al final el tacticismo político está generando una discordia social, que al final la polarización política va a la polarización mediática, y de la mediática va a la polarización afectiva. Es decir, que no te puedes sentar en una cena de amigos o en una comida familiar sin que al final pues haya una bronca, y todo por ellos.
¿Por ellos o por todos? Es decir, por una, si lo dividimos en tribus, la ciudadanía por un lado, allí pobres no están allí, pero luego aquí están ellos, los políticos, están los medios de comunicación, está incluso una, podríamos hablar de las propias ideologías, podríamos hablar incluso si nos metemos también los jueces estos últimos tiempos. Es decir, ¿esta crispación es responsabilidad de todos o hay algunos más culpables que otros?
Bueno, yo creo que los más culpables, desde luego, son los políticos, porque son los que, en primer lugar, son los hacedores de los grandes mensajes. Desde los parlamentos, tanto en Madrid como el Parlament, desde los diferentes partidos políticos, se están generando estos mensajes que a su vez, lo que fabrican es discordia. Es decir, he elegido a estos dos políticos expolíticos, mejor dicho, porque precisamente son expolíticos, pero ambos están manejando los hilos de sus propios partidos, ¿no? Y ambos reconocen que sí, que son autores de toda esta polarización, esta crispación. ¿Por qué? Porque reconocen que la política ha dejado de buscar nuevos votantes, sino que se concentra en que no se le escapen los suyos. Ninguno de ellos necesita pescar en el otro lado para conseguir más votantes, sino apretar las filas de los suyos y convertirlos en fieles seguidores. Es decir, la política ya es una cuestión de fans. Es lo que los anglosajones llaman la fan politics. Los votantes son hooligans. Que como diría Trump, me da igual, que yo saldría ahora a la calle, en la Quinta Avenida, pegaría dos tiros a alguien y me seguirían votando. Eso es. Y entonces, los medios lo que hacemos es titular todo eso. Y buscar el clic rápido. Algunos de los periodistas.
Ahí va. Claro. Y por ejemplo, hablaba, no solo estos tipos de medios, sino otro elemento que ha sido también muy importante, muy trascendental para la política, no tan solo aquí, sino a nivel internacional. Estamos hablando de las redes sociales. ¿Cuál es el papel de las redes sociales en todo esto?
Bueno, es lo que ha encabronado todo, digamos, el ágora social, ¿no? La discusión política, ¿no? Ahora cualquiera puede opinar y sabes que, de alguna manera, hace tiempo que los políticos percibieron que, Jordi, no necesitaban tanto a los medios de comunicación. Cuando puedes tener tu grupo de WhatsApp con periodistas afines o tu Twitter para lanzar sin intermediarios tus mensajes, ¿no? Sabiendo que les llegan directamente a toda tu caterva de seguidores. Entonces los medios, muchas más cosas, obviamente, una crisis gigantesca de publicidad en el 2008, de pauperación del fenómeno o del oficio del periodista, despidos, etcétera, hace que los medios nos pongamos también a jugar ahí. Es decir, a buscar el clic rápido y a titular, en vez de titular la información como tal, sujeto, verbo, predicado, quién, qué, dónde, cuándo, arrancamos con no te imaginas dónde vive ahora. Y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto va un poco de todo este capítulo de Polarizados, donde también hablan periodistas, habla una conocidísima periodista del diario El Mundo, por ejemplo, en la que ella, joder, de manera también desoladora, dice, o sea, es que hay muchos periodistas ya que escriben para sus propios fans y que ya solo ven la interacción con sus propios seguidores, ya no la ideología o la editorial del periódico o la verdad de su noticia, sino cómo exponerla para que me lea más gente, ¿no?
Sí. Acabo enseguida, pero también comentábamos que Pablo Iglesias aparece en el documental.
Te voy a leer una definición: polarización política, fenómeno por el cual la sociedad se divide en dos extremos opuestos. ¿Te suena de algo?
Me suena.
¿Los habéis puesto cara a cara o no?
No, vale. No, cara a cara no, están cada uno en su lado. Todavía me sigo preguntando por qué han aceptado conmigo una entrevista o una charla sobre polarización política. Entiendo, y así me lo dijeron además, ambos por cada uno por su lado un poco, es que, bueno, pues yo qué sé, no me perciben como un periodista colocado con ningún medio, no un periodista activista, un periodista inquisidor, sino, bueno, alguien que ha trabajado casi 30 años un poco fuera del Estado, ¿no? Y que ahora pues está haciendo cosas aquí. Yo es verdad que les tengo, Jordi, que reconocer su generosidad por ponerse a hablar conmigo y a abrirse. O sea, que llega un momento y recomiendo la entrevista no solo porque necesito que tenga audiencia, sino porque de verdad que está bien y consigo quemarse a Miguel Ángel y que el expresidente de gobierno sea Pablo. Hasta el punto que Pablo, a una pregunta como, joder, Pablo, entonces a ti lo que tú llamabas la casta te ha ganado. Y él reconoce que sí, que me ha arrasado y que los costes personales y emocionales que ha tenido en estos años no le han compensado, ¿no? Y que han ganado, de largo.
En el reportaje podemos ver a Miguel Ángel Rodríguez defendiendo sus insultos contra Pedro Sánchez.
Y cuando el señor Sánchez dice eso, está mintiendo. Y merece que se lo diga, me gusta la fruta. Tres veces. Y si le molesta, que sea el que pida perdón de las barbaridades que está diciendo.
Y también veremos cómo se reafirma en su actitud combativa.
En la vida personal y en la profesional siempre trato a los demás como me tratan a mí. Si quieren guerra, hay guerra. Desde hace tiempo en la política solo vivimos en guerra. Por tanto, no voy a ser yo el que dé el paso atrás. cada día la presidenta Díaz Ayuso no sé cuántos insultos puede recibir por parte de ministros, ministras, pero, insisto, a cada insulto, dos.
A cada insulto, dos. Cada insulto.
Sí, esa actitud, ¿no? Esa actitud, pero que revela no solo una personalidad que ya le conocíamos, ¿no? O sea, que es que lleva 30 años Miguel Ángel.
Ahora, en las distancias cortas, es un personaje fascinante, encantador, ¿eh?
Claro, hombre, es un tipo que para un periodista es fascinante porque es un hacedor de líderes. Este cogió a José María Aznar cuando no era nadie en la Comunidad de Castilla y León y lo primero que le dijo en Valladolid, cuando se pidió una Coca-Cola en plena campaña, le dijo, como bebas Coca-Cola en Valladolid, estás perdido. Y dijo, ¿qué tengo que beber? O sea, pues un menú de Rivera, ¿no? Sí. Y así arrancó el tipo. O sea, y es capaz de generar esos lemas tan polarizadores que él lo reconoce, como ir a las elecciones con el lema de comunismo o libertad, haciendo que hasta el propio Pablo Iglesias decida entrar en la carrera por la presidencia de la Comunidad de Madrid, ¿no? Es decir, en esta entrevista tenemos a dos personajes que lo bueno que me dan es que reconocen que son dos agentes polarizadores de libro, y lo malo que me dan es eso también, joder, y que no están dispuestos en estos momentos a cambiar. Creo que ambos tienen una mentalidad un poco defensiva, encastillada, ¿no? Y no son impermeables al discurso de si otra política es necesaria o posible. Mira, hay una cosa interesantísima en el capítulo de hoy, que el hilo vertebrador de los 50 minutos, 55 que dura el capítulo, es una taquígrafa del Congreso recientemente jubilada que llevaba hasta 50 años escribiendo el diario de sesiones. Una señora desolada también con lo que escucha y diciendo, joder, es que en los debates constituyentes aquí venían, sí, eran todos señores, pero no venían, venían sin un papel, no había ni un solo insulto, y ahora el diario de sesiones está lleno de asteriscos y notas a pie de página diciendo bufido desde la derecha, gritos desde la izquierda, insulto desde no sé qué. Es decir, se ha trasladado el lenguaje de Twitter a los parlamentos. Y esto es lamentable.
Y acabo. Venemos con John Sustiaga un programa sobre Irak, con la participación precisamente de José Luis Rodríguez Zapatero, donde recordará la muerte de su amigo, el cámara José Couso. Pero es que luego hablarás con una persona que ayer vi, que apareció de la nada ayer en el programa especial que hacíamos en el Palau Robert de Barcelona, que había centenares de personas allí. Y de golpe por razo aparece una mujer que me saluda. Y digo, hostia, pero si hace un par de, muchísimo, diría casi un par de años que no la veo. Y que la vi ayer, que estaba en Barcelona, que es Andrea Levy. Andrea Levy estuvo ayer por el Palau Robert. Y Andrea Levy confiesa en tu programa, en un futuro, que desarrolló dependencia a las benzodiazepinas.
Sí, Andrea Levy es otra de esas personas. A ver. Es que todo el mundo que está entrando en el programa de Otro Enfoque está siendo francamente generoso conmigo. O sea, Andrea Levy, que ahí la conoceréis porque fue concejal allí, creo que fue parlamentaria incluso, ¿no? Claro, y entonces aparece en mi programa en Otro Enfoque para hablar de política. No, para hablar de su adicción a las benzodiazepinas, es decir, a los ansiolíticos, a los antidepresivos. Y a las pastillas para dormir, que se tomaba 5 o 6 cada noche, lo cual provocaba, y ella no lo sabía hasta que al final, hostias, lo percibe, una serie de comparecencias que se hicieron muy conocidas o famosas, porque claro, al día siguiente parecía que estaba drogada o que había salido de juerga por la noche o sí, lo que fuera, pero claro, ella estaba en tratamiento, en un tratamiento que la llevó a una severa adicción de la que pudo salir, porque es que no podía vivir sin levantarse por las mañanas. A ver, ojo, de esto va. El programa tiene el título elocuente, Jordi, de Empastillados. Es decir, hay en España 5 millones de personas, un 10% de la población total, que cada día se levanta y se toma un Lexatil, un Orfidal, un Valium, un Lorazepam, un Tranquilmacin.
Como si nada.
Y no todos están de baja laboral, según la Seguridad Social. Es decir, que están currando, ¿no? Y ese problema, pues es un problema semioculto en que no queremos verlos y en el que se va a fijar también en uno de los capítulos de otro enfoque, ¿no?
Yo insistía, que sea un éxito. Gracias y hasta pronto.
Ojalá. Venga, muchas gracias por atenderme. Hasta luego, Jordi.
11 i 11 minuts. Jo insistia que aquí al Monarracú... Anem acabant?
Som-hi.
Vinga, va. Ui, espera't, que hi ha hagut un tuit, ara que parlàvem de tuits, molt inquietant, de la policia de Westminster, a Londres. Sí. Diu, som conscients d'un nombre de cavalls que ara mateix estan campant lliures pel centre de Londres i estem treballant amb altres agents, inclòs l'exèrcit, per localitzar-los. Sí. I llavors, efectivament, hi ha un vídeo amb cavalls. Hi ha cavalls per Londres. Quina cosa.
Els cavalls de la Guàrdia Reial Britànica.
No, per cert, i una altra notícia que tenim, que va avançar La Vanguardia fa uns dies, el PSOE proposa Teresa Rivera com a candidata a les eleccions europees. Ara sí, vinga.
Vinga, som-hi. Avui ara és molt inquietant això dels cavalls. Avui que hem parlat tant de Tan poca vida, aquesta novel·la que tothom comprarem ara massa, que té 1.000 pàgines, no oblideu, que l'Anna Gómez ja se l'ha llegida i ens ha dit que tracta sobre com forjar el teu destí. No sé què em depara el destí com a ull de poll, però avui surto d'aquí amb molts coneixements legals, també fiscals, però sobretot amb molts coneixements sobre com actua Manos Limpias. Ens els ha donat la letrado Melero, que ens ha dit que el seu mètode és conegut, no presenten cap querella i el que fan és demanar finançament, pasta a canvi per finançar la seva infraestructura. Ha dit en Melero un negoci semblant a la extorsió, vaja. En Ramon Rovira, que ha dit que el sindicat Manos Limpias només té de sindicat el nom, i l'Enric Juliana, des de Madrid, ha reblat el clau i ha definit Manos Limpias ja com una organització d'extrema dreta. Moment, he dit rebla el clau? He utilitzat una paraula més nostrada? He anat cap al refrany o les dites? Ramon Rovira, fa poc o molt que has dinat amb els teus cosins.
Fa bastant.
Jo et vaig posar uns deures que no has fet amb les frases fetes dels dinars dels teus cosins. Exacte. Tu mateix.
No. Escolta'm, mira, quedarem a la setmana que ve. Hem de quedar, perquè veig que això s'està empobrint.
He mirat fins tot el dia que t'ho vaig dir, i ja fa 3 setmanes. Per tant, de moment, suspèn Ramon Rovira.
Vols dir que anem tard, ja?
Bastard. O sigui, que quan vinguis has de...
Ja he tingut un pèl de feina aquests últims dies, però ja ho arreglarem.
Molt bé, vinga, els cosins del Ramon, farciu-lo de frases fetes i de coses d'aquestes que a mi m'agraden. Molt bé, doncs vinga.
Tampoc són des de lletra.
No. Ah, sí, frases. Home, avui per frases les que ens ha deixat, per exemple, el Ferran, quan parlàvem d'infraestructures, quan es fa una carretera no s'asfalta una persona, per sort, gràcies, Ferran. També ens ha deixat una sobre dumping fiscal el Ramon Rovira, anar a viure a Madrid per a les grans fortunes és un xollo, l'Anna que ho ha aterrat més allò a la cosa de terra endins, la llei Mbappé em sembla allò de sempre, anem xuclant de la mamella, el Ferran que hi ha tornat amb aquesta cosa de com s'expulsa a les grans fortunes de les capitals, com Barcelona i Madrid, ha dit, els riquets cauen explotats... Els riquets es veuen expulsats pels milionaris, però llavors ha arribat el moment que ho hem aterrat tot amb el Melero, que no n'és conscient, que avui s'ha convertit en los chichos. Melero, quan estàvem parlant... No miris en aquesta casa. Quan estàvem parlant de com actua Manos Limpias i els 3 milions aquells que van demanar i no se'ls hi van donar, tu has dit 3 milions, ni man ni meno. Tu recordes aquella cançó que era? Espera, que la primera frase no me la sabia. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, ni man ni meno.
Gran cançó.
Gran cançó, grans els xixos, però avui t'he vist, amb pantaló de campana i aquestes coses.
La camisa per fora, les solapes.
Sí, i una mica de melaneta, Aquí. Vinga, Melero. Vinga, va, som-hi amb la frase final, que mira, ens l'ha deixat el John Sistiaga, que l'hem entrevistat ara per aquest programa que estrena avui a 4, com era el Mendro torna a casa, i ens ha dit, les redes sociales han encabronado el ágora social, el debate político.
Vostè dirà. Ah, no, espera't.
Liliana Torres aborda el desig de no ser mare a mamífera. La seva nova pel·lícula, des d'aquest divendres 26 als cinemes.
Gran pel·lícula.
Sí, Maria Rodríguez Soto, la guanyadora del Gaudí, i la Vidnaga de Plata, i Enric Auqué, guanyada del Goya i del Gaudí, protagonitzen una història naturalista i emotiva, estrenada mundialment al Festival South by Southwest d'Austin, als Estats Units. L'única pel·lícula catalana present al certamen on va endur-se el premi a la millor interpretació per a Maria Rodríguez Soto. Mamífera ha enamorat la crítica i el públic. I ara arriba als cinemes de tot Espanya per enamorar-te a tu també.
Una pel·lícula magnífica amb dos protagonistes genials sobre el gran debat sobre els embarassos no desitjats i on està Maria Rodríguez, no excepcional, no. El següent, i que vagin traient, li vagin Villar l'altre dia, traient la pols dels prestatges per anar recollint premis. Vostè dirà, senyor Melero.
Pues avui flipareu. Avui flipareu. Flipareu perquè una de les grans bandes dels 70-80, els Blue Oyster Cult, era un grup molt, molt, molt respectable, molt interessant, ha tret nou disc, es diu Ghost Stories, històries de fantasmes, i mireu quina versió del If I Fell dels Beatles.
Oh! If I fell in love with you. Mira, aquest periodista, que és un periodista a l'espanyol, que es diu Daniel Ramírez García Mina, ha fet un llibre, quines casualitats, que es diu Tus canciones y las mías, que són poemaris fetes a través de les cançons dels Beatles. Mira que bé, va.
Que assegurança està ofert el perquè de tot plegat.
Les onades m'esperen i jo les surfejaré. Sí, als meus 67 anys. I saps per què faig això a la meva edat? Doncs la veritat, perquè puc.
Ella pot i tu també pots. Perquè a FIAC Assegurances les nostres 5 lletres estan sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.